Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia. Iniciem aquesta hora del vermut. Una vegada han passat la Fira del Vi, retornem al nostre estudi, a la plaça Quartera, i ho fem, com no, amb alguns temes de l'actualitat. El primer serà precisament la Fira del Vi. Aquest balanç ja una vegada passat una setmana, l'Alfons Reig, a l'informatiu, reunir algunes de les veus dels organitzadors, dels restauradors, i fent una valoració molt positiva d'aquesta 17a edició de la Fira del Vi, marcada, podríem dir, a nivell local pel canvi d'ubicació de la fira. Avui, però, també ens volem fixar una mica en tot aquest terratrèmol que hi ha hagut al sistema financer espanyol, i per tant també a casa nostra, veure què ha passat amb Bankia. No, ja avanço ara als nostres oients que això és un espai de tertúlia i diria que de solucions definitives no en podrem aportar. Podrem aportar opinions, podrem aportar dades, una mica el recull de premsa o de coses que s'han dit a l'estat espanyol i fora de l'estat espanyol respecte a aquesta entitat i la seva nacionalització o l'entrada, podríem dir, de l'estat al seu accionat i les conseqüències que té. Per això, al meu costat m'acompanya la Rosa Gairal, bon dia.
Bon dia, bon dia.
També l'Adolf Pellejà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Enric Calvo, bon dia.
Bon dia.
I el Ramon Aleu.
Bon dia.
Bon dia a tots.
Bon dia.
Vau anar a la Fira del Vi?
Sí. Bé, no? Jo ho vaig veure molt bé aquest any. No sé si és perquè la ràdio era allà davant de la cua, que em va impressionar la cua, que hi havia cua i estava la gent moltes hores a la cua.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, bé, molt
bé. La resta de tertulians?
Sí, els dos dies.
Ai, una coseta, jo.
Digui'm.
Que a lo de la cunya sí, no hi havia mai ni quatre gats, hi havia sempre quatre gats, i en canvi aquest any hi va haver gent.
On se va fer?
Moltíssima
gent. On se va fer la cuina?
Aquí dalt, a la Quartera. Però els altres anys, com que clar, tot s'ubicava cap al castell, aquí hi havia, no res, 8 o 10 persones. En canvi, aquest any va passar, però moltíssima gent a la cuina.
Participants? Participantes?
Participants, 7. L'any passat 6, i aquest any 7. Els 4 que anem aguantant.
I qui va guanyar?
No ho sé. Bueno, sí, aquells germans, com se diuen, els cots o colls, d'aquí baix a la botiga. Ells van ser els primers, i el tercer el Pere Pi, com o no.
Què van fer? Els guanyadors.
Em sembla que era flicandó de tonyina o alguna cosa així. I el Pere Pi no sé si era oca, sí, va fer oca.
Bueno, ja és interessant que triomfin tots els actes de la fira, no només el tast.
No, em va xocar la variació, doncs, que la canviar l'ubicació m'imagino que va influir perquè la gent pugés més a veure la cunya.
L'Enric i el Ramon encara no han contestat si van anar o no i que
sí,
els va semblar aquest canvi d'ubicació.
A mi no m'ha semblat bé. Penso que el carrer de baix estava més desert que mai, però és una opinió particular i per tant jo no entraré a discutir si la ubicació és la millor o no és la millor. Queda clar que enguany no es podia fer allà dalt a la Fira del Vi perquè allò està, com dirien los de Tortosa, cul per amunt, i per tant el que sí que puc dir és que al tram de la Fira del Vi hi havia una gentada espectacular, el tram de la Fira del Vi. Fora d'allí, doncs no massa, però bueno, on hi ha d'haver gent és allí.
Uh-huh. Enric?
A veure, jo, bueno, teníem una mica, abans de l'entrada o que era la fira professional, teníem, una mica de paradeta i vaig estar allà els dos dies. Clar, pels comentaris que anava fent la gent, a veure, jo diria dues coses. Una, que no hem d'oblidar que aquesta és una fira del vi, dels vi. Per tant, evidentment que tots els sectors que van darrere del vi, doncs, lògicament s'ha d'aprofitar aquestes circumstàncies, i és un bon moment perquè és el moment que ens ve més gent, doncs, aquí a Falset. Jo la meva impressió des d'allà, al pont.
A peu de fira.
Sí, al pont. No, a peu de fira no, perquè era abans, tot just allà, davant del bar al Tom, per entendre'ns, no? Uh-huh. A veure, jo diria que de gent potser hi ha hagut la mateixa, i per tant, des d'aquest punt de vista, amb les circumstàncies que hi ha, és un èxit. Jo continuo dient que la gran lliçó que tenim pendent, amb independència de ubicacions i no ubicacions, és quantes coses hauríem de fer més per aprofitar les 12.000 persones. És a dir, es faci en un lloc o es faci en un altre, cada any, quan veus a la gent passejar, amunt i avall, et ve al cap mil i una idea que segurament d'un any per l'altre podríem posar en pràctica. S'ha fet en una altra ubicació, evidentment que hi havia gent en el pont, per tant, bar-restaurant, no? Allò que sempre diem, han tingut més predisposició, sobretot diumenge, amb el tema, però segurament es podia haver fet molt més per tindre encara més capacitat de negoci i aprofitar tot això. Jo el que diria de la fira és que penso que va anar bé, però nosaltres, tant a nivell de PIME com a nivell d'associació de comerciants, el que continuem demanant és que el comitè organitzador de la fira sigui com el de les Falles, que quedi organitzat d'un any per l'altre, que es comenci a treballar la propera fira i que, per tant, totes aquestes idees es puguin posar a la pràctica. Predisposició total, reconeixent que és una fira del vi. Per tant, aquí la paraula per nosaltres bàsica és d'aquells que paguen els estants i que estan allà, doncs, per promocionar. La impressió que tenim dels cellers que hem pogut parlar és que han venut i que estan molt contents i que hi ha un factor que ha sigut aquest, de que la proximitat en el pàrquing doncs fa que tot sigui més fàcil. Per tant, el que es tindrà que mirar també és que si hi ha altres ubicacions, com fem fàcil traslladar
doncs, la logística. Això,
la logística del tema. Que aquest, jo penso que és un dels temes que s'ha d'anar pensant amb molt de temps. I dic l'exemple de les Falles, com pot ser altres coses, doncs que d'un any per l'altre, amb tranquil·litat, doncs es poden anar pensant coses. I també ha sigut un any diferent. Ha sigut un any diferent. Arribàvem a la fira amb un clima general de pessimisme, de negativitat, des del punt de vista de l'entorn econòmic que tenim.
Però del sector no té sis positius, ho comentàvem...
No, bueno, però sí, el sector és positiu. Però allò que t'envolta, allò que t'envolta és delirium tremens. Vull dir, per tant, al final aquí quedes a disposició d'una gent que ha de venir. Que ha de venir, que ha de veure, de tastar els vins, etc. Jo penso que la prova, en un any de crisi, es va superar amb escreix. Les circumstàncies del sector anar sortint a la premsa, no repetiria jo. El que hi ha, bona predisposició i bona sortida al mercat, per tant vol dir que els nostres vins continuen mantenint el pols.
A mi permetem que obri l'objectiu no només eren els restauradors, restaurants, bars de Falset, sinó que en altres municipis de la comarca, jo personalment vaig conèixer el cas de Bellmunt, però també m'ha arribat informació de Gratallops i altres municipis que es van repetir els bons números, o sigui, aquests establiments estaven plens. És un moment, fins i tot, que podríem parlar de desbordats, que només passa aquests dies a l'any, però que es dona.
A veure, la justificació de canviar la fira allà baix per al bé dels restaurants em sembla que no es correspon a la realitat. Enguany i l'any passat, i fa 2 anys i fa 3 anys, els restaurants de Falset havien de dir que no a més del doble de la gent que els anava a demanar per dinar, i enguany també. Aquests dies està tot desbordat. Per tant, aquest és un argument que no. L'argument de la proximitat al pàrquing, aquest és un argument objectiu, és a dir, si un compra una caixa de vi, pues pot comprar una caixa de vi i pesa, i s'ha de veure com se porta el pàrquing. S'hauria de veure tot això. Algú, jo no estic al tanto d'això, però algú m'ha dit que s'han venut més tíquets que cap any d'entrada. Més que l'any passat, però més que fa 2 anys. L'any passat que no va ser un any bo.
L'any passat va ser de caiguda.
De caiguda. Enguany ha sigut un tíquet, s'han venut més tíquets que cap any en aquest sentit. Bueno, escolta, és una bona notícia, encantats de la vida, i que tot el poble i la comarca se n'aprofiti de tot això.
Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també volem conèixer, els que esteu des de casa, la vostra opinió respecte la passada edició, ja passada edició, de la Fira del Vi, que es va celebrar el passat dissabte i diumenge, que va portar, des de l'organització, Enric, es parlava de 14.000 persones aproximadament.
12.000. Però jo diria que el número és el de menys.
Sí, és una aproximació. Sempre, jo des de l'organització queda clar que sempre ha estat una aproximació.
Jo destacaria dues coses. Una, no ho sé, i és una impressió que em puc equivocar. Dissabte, des del punt de vista de veure la gent, veies un perfil de gent més aviat jove, anem a entendre, fins a 30-40 anys, que a més veies que estava ficat en el món dels vins, que li interessava el món dels vins, que li agradava el món del vin, o és un aficionat al món dels vins. I el diumenge es va mantenir el concepte aquest del visitant, que veies que Tarragona, Reus, fins i tot àrees de Barcelona, Granollers, Sabadell, etc, etc, que era un concepte més del perfil 40 anys en amunt, podríem dir un visitant més familiar, no? Que ja té tradició de venir. Jo crec que el repte no és si eren 12, 14 o 23.000. Jo crec que, per la impressió del que hem anat parlant amb diferents sectors, creiem que el repte és una fira que té una certa capitalitat a Falset, però té la capacitat d'irradiar-se cap al rest de la comarca, i que atreu tanta gent. Com ho fem per estirar-ho de manera que tota aquesta gent, amb un període més llarg, pugui anar, continuar visitant la comarca? El repte és aquest. Si d'aquests 12.000 aconseguíssim que de manera periòdica 4.000 visitessin la comarca, 3 caps de setmana a l'any, això jo crec que seria el gran objectiu que ens hauríem de marcar, perquè són molta gent. I nosaltres som pocs. I a nivell... Aquí està el repte, no? Com aconseguim que tornin, i què els hem de dir, i què els hem d'informar, i com els enregistrem d'alguna manera, i com els podem anar mantenint informats. Una paraula, com els atraiem? Perquè coses per explicar-los-hi n'hi ha ni moltes.
L'Adolf, que fins ara ha estat molt callat, no, escoltant.
M'ha permès fer-me una idea, perquè potser no venia amb una idea prou clara, però jo, respecte a la ubicació, he de reconèixer que a mi m'agrada més el castell, val? O sigui, doncs, per estètica, perquè no involucra el dia a dia del poble tant com, o sigui, de la gent que no li agrada el vi, o sigui, sempre m'ha agradat separar les coses. Ara bé, és la meva opinió, val? I jo entenc que el primer que s'ha de tenir en compte és l'opinió de la gent que realment hi té una involucració, que són bodeguers, són restaurants, i davant d'aquesta opinió... Davant d'aquesta opinió, o sigui, la meva no val res, o sigui, ja t'ho dic, o sigui, no m'encaparraria ni amb una cosa ni amb l'altra. A partir d'aquí, o sigui, sempre hi ha... jo crec que la gent que s'havia posicionat en un sentit o en un altre de forma aixèrrima, ara el que ha de fer és ser objectiva, ha pogut valorar la repercussió d'un lloc i la repercussió de l'altre, i si això implica que hagi de canviar d'idea, doncs que canvi d'idea. O sigui, si preferia el castell i ha vist que el pont, doncs, era millor, doncs que realment ho reconegui, i al revés, no? I respecte, doncs, als inconvenients que hi pugui haver en un lloc o en un altre, doncs, escolta, al cap i a la fi, ser ingeniosos i buscar solucions, no? Perquè, per exemple, si acabés sent millor el castell perquè implica un millor trànsit pel carrer de baix i els restaurants o el que sigui, doncs, escolta, doncs, fer un punt de recollida de comandes allà al pàrquing, on realment la gent encara tindria més a mà el fet de comprar el vi, no? O sigui, que hi hagués un punt on hi hagués els vins, tu vas a l'estant, tastes, dius, hòstia, em vull una caixa, doncs te donen un val per recollir una caixa al punt de recollida del pàrquing, doncs.
Això és el que deia jo de la logística, que s'ha de pensar molt bé la logística.
I al cap i a la fi, doncs, la ubicació, si es busquen fórmules ingenioses per a pal·liar els inconvenients d'un lloc o de l'altre, doncs, escolta, acaba sent el de menys, també, no?
Bueno, veurem l'any que ve com es planteja, com... si, ha, si es produeix aquest, si es reprodueix més aviat aquest debat entre castell o pont, segurament potser no agafarà les dimensions ni veurem els episodis que han vist aquesta vegada, sobretot abans de la fira, i estarem doncs pendents i us ho explicarem aquí a Ràdio Falset. Repeteixo que des de casa també podeu donar la vostra opinió, si us va agradar o no la nova ubicació, si vau veure molta gent o creieu que hi va haver menys gent que l'any passat, o si el pont s'hauria de potenciar alguna cosa més enllà del fet de que hi hagi la zona de tast, per dir-ho d'alguna manera, i no em pregunteu què, però fer alguna cosa al pont pròpiament dit per tal de que també es converteixin en un punt d'atracció d'aquesta fira.
No en el pont, en el pont i a la plaça de la Quartera, i tindre el museu obert, etc, etc. Tots els carrers tindrien que estar com a punts d'atracció.
Estarem molt pendents doncs, d'aquesta qüestió. Ara, si em permeteu, canviem de temes, obrim el focus, i la veritat és que aquesta setmana gairebé hem menjat, jo diria que tots, informativament, tots els dies de la setmana, Bankia, nacionalització... Com ho heu vist o com ho heu viscut tot aquest procés? Primer es deia que no es ficarien diners públics a entitats bancàries, ara resulta que es nacionalitza perquè es considera que és un banc sistèmic i que el fet de deixar-lo caure suposaria un sotrac tan important que posaria doncs, problemes a tot el sector, només a una sola entitat. Com ho heu vist?
A veure, per aclarir l'assumpte.
Anem per parts.
Sí. Una cosa és el que ha sortit a la premsa i a la televisió. Mm. Una altra cosa és el que diu el decret que es va aprovar ahir. Mm-hmm. No hi ha un ral de diner públic, eh? Hi ha avals. Avals. Mm-hmm. Entre altres coses, perquè... tots llegim a la premsa que el govern de l'Estat setmana a setmana ha d'anar als mercats internacionals a demanar diners per a... i a vegades col·locar als mercats internacionals 2.000 o 3.000 milions ja és un èxit. D'on ha de treure doncs els 40.000 que falten? De vall de la màniga, dels impostos, si no hi són. Si els tingués dels impostos no aniria als mercats a demanar deute. És que no hi són. Per tant, el que va fer el govern anterior i el que pel que diu el decret vol fer aquest és avalar cobrant interessos. I llavors tu, amb l'aval de l'Estat, has d'anar als mercats internacionals a buscar la vida. Aclarim-ho això. És a dir, aquí jo entenc que s'han dit moltes coses que després quan llegeixes el que diu el decret és, escolti'm, vostè ha de provisionar més i per a provisionar s'ha d'espavilar. Jo l'avalaré. Val a dir que aquest decret últim no sé el que diu a aquest respecte, però que el que hi va haver en el govern anterior sí que donava diners a les caixes per fusionar-se.
Via frop.
Sí, però cobrant interessos. És a dir, jo te dono aquests diners que tu m'has de tornar i has de pagar els interessos. Als bancs, a les entitats privades, per dir-ho així, uh-huh. És molt difícil dir que una banca avui no és privada, però tenen un origen diferent, no? Jo te dono un aval i et cobro per aquest aval. Bé, és veritat que aquest aval, quan és un aval de l'Estat, hi ha d'haver un certificat de l'interventor general dient que aquests diners estaran a disposició i, per tant, hi ha d'haver una certa provisió. Però no els veu el banc, m'explico? Uh-huh. El banc no veu els diners aquests que d'això, sinó que el que hi ha és un aval. I amb aquest aval t'ho espavilat. Dit això, home... lo de Bankia ha sigut jo crec que més notícia perquè a mi m'agradaria saber, i us ho dic sincerament, quan de venjança hi ha hagut sobre el Rodrigo Rato. Penseu que el Rodrigo Rato era l'oposició al Rajoy quan el Rajoy va ser nomenat candidat a president del govern. Ha dit perquè si s'hagués votat tothom diu que hagués guanyat el Rodrigo Rato.
Unes primàries.
No, no. El congrés del PP que va ser nomenat el Rajoy va ser nomenat a dit, no sí, va ser sí, d'això. Sí, sí, sí. Tothom deia en aquell moment que... Bueno, hi ha hagut algo de venjança? No ho sé. El que sí que és cert és que tot el sistema financer espanyol té un problema que és l'excessiva dependència del totxo, per dir-ho d'alguna manera. A altres països s'ha fet baixant oficialment el preu del... Aquí s'espera que el mercat ho porti, però el mercat no acaba de portar. Per què? Perquè el comprador pensa que encara ha de baixar i per tant no compro. I el venedor...
No vol acabar de...
Jo en aquest preu no vull vendre. I com que no hi ha un preu ni una referència oficial, no hi ha operacions de compravenda d'actius immobiliaris, no n'hi ha. I per tant, tot això està en un impàs que ningú sap el que val. Qui compra? Aquell que diu, escolta, jo ara necessito un pis i m'he de comprar un pis i el compre. Però aquell que bueno, doncs me podria comprar un pis, aquest no ho fa. Per què? Perquè espera que baixi. I el venedor no ven, i llavors no hi ha una realitat. I el banc que té tassat això amb 100, i si ara ho ha de vendre, potser ho ha de vendre per 70 o per 60, no ho sé. No en tinc ni idea sí. Per quan ho ha de vendre, doncs no vol vendre perquè això representa un reconeixement de pèrdues. Bueno, estem en una situació una mica boja, però... És el que ha passat a molts altres països sense dependre del totxo, sinó depenent d'inversions basura, clar.
Que era totxo també, no del
no,
seu...
No,
sí,
no, no.
Era totxo dels Estats Units.
No era totxo dels Estats Units, allà no era totxo. És a dir, no hi va...
Eren actius financers vinculats al totxo.
Eren actius, sí. Productes sí. d'aquests...
Tot producte financer al darrere de tenir una realitat econòmica i tota la basura era el totxo.
El problema dels Estats Units no era aquest, el problema era que, escolta, tu compra't un habitatge, d'aquí 3 anys no m'hauràs pagat, però te'l podràs vendre i jo recuperaré els diners que t'he donat. És a dir, era un bum-bum confiant en que tot allò es revaloritzaria. Però no era només en totxo, era amb un conjunt d'accions que s'havien de revaloritzar. Això tu ho coneixeràs més que jo. El boom dels .com... que va representar aquí en aquest país. Hi va haver empreses que van passar de valdre 10.000 milions de les antigues pessetes a no valdre res, o no?
Sí,
en poc temps.
Però mirem, jo penso que hem d'anar a la part pràctica. Després de tot el que ha passat aquesta setmana, jo crec que el que queda clar és que ens estan marcant el pas, i a més molt durament, que tot això que s'ha fet es tenia que haver fet fa molts anys enrere, segurament, no sóc entès en la matèria, però el que queda clar és que es faci el que es faci, el decret que ahir es va fer, els hi estan dient a les caixes i als bancs, en aquest cas, que funcionen, que han de provisionar més per lo que pueda venir. Per tant, conclusió, no hi haurà crèdit.
Que ja no n'hi ha.
Que no hi haurà crèdit. Per tant, el problema que continuarem tenint, i permeteu-me l'expressió, els que ens llevem a les 7, a les 8 del matí, i ho dic d'aquesta manera, continuarà sent el mateix. I permeteu-me ser una mica agosarat, perquè hi ha un debat molt fort en aquests moments en l'àmbit empresarial català, amb manifestacions públiques que ja es venen repetint des d'ahir, des del punt de vista de dir, escolteu, aquí hi ha una lluita per la liquidesa. Hi ha una lluita per la liquidesa. Per tant, des del món dels empresaris catalans apostem fortament per pactes fiscals, amb una paraula, tindre la clau de la caixa, perquè si no, no podem tirar endavant com a país. I aquí hi ha una realitat. El conseller d'Economia ha presentat els números d'acord amb els anticips de l'Estat del primer trimestre i tenim 1.100 milions de superàvit, que no els tenim. I per tant els números a Catalunya estaran més bé o més malament, d'acord que hi ha hagut uns anticips de l'Estat, però hi ha una sèrie de situacions que avui quan et lleves i la príncep t'estan matxacant des d'Europa, que la culpa de tot el que està passant a Espanya continua sent de les comunitats autònomes, home, doncs permeteu-me una mica com a ciutadà de peu, si voleu, com a petit empresari que sóc, doncs et quedes una mica a quadros, perquè és que aquí estem patint més del que toca. La lluita està sobre la liquidesa. Més enllà...
Però això què té a veure amb Bankia?
Doncs molt senzill, que era una banca política.
Era una banca política com podria ser la Caixa aquí.
No,
home, no.
Més aviat, podria ser Caixa Catalunya i Caixa Tarragona.
Sí, Caixa Catalunya i Caixa Tarragona, molt bé.
O sigui,
sí.
Jo crec que hem de fer una distinció, i és el sector financer privat i el sector financer públic.
Provenint d'entitats creades per les administracions
ara
públiques.
Ara depèn de qui m'interessa comptant que tot està en mans privades, però o sigui, venim d'un sector financer privat i un sector financer públic. La majoria del sector financer públic se'n deia Caixa. Hi ha la Caixa de Pensions, que era privada, però era Caixa.
I Argentària.
I Argentària, i n'hi podria haver moltes altres. I segur que hi havia algun banc que era públic també, no? Però majoritàriament bancs acostumen a ser privats i caixes acostumen a ser públiques.
Aquí... A veure, què entenem per públic?
La gestió, perquè, o sigui, jo també, malgrat tenir... La direcció, perquè, aviam, jo me va costar i no vaig arribar a entendre mai qui hi havia al darrere de les caixes, ¿vale? Perquè hi havia un cert compromís a fer obra social, però ves que la caixa pues, tenia un teixit industrial pues, cada vegada més poderós i els beneficis d'això qui se'ls emporta? I potser els participants preferents, no? Que també els ha tocat el rebre ara, no? Però o sigui, era molt, molt, molt poc, era bastant opac, i veus que realment qui ostentava la direcció d'aquestes entitats pues, venia de, o provenia del sector polític, no?
No, és que si els bancs que han fet inversions a les immobiliàries estan igual de tocats que les caixes que han fet inversions a les immobiliàries. El tema és... quin tipus de negoci tu has tirat endavant o no has tirat endavant.
Després recuperem aquesta pregunta després perquè tenim una trucada, els demano, sisplau, que es posin els cascos, aquests petits altaveus, per tal de sentir qui ens parla. Bon dia, en qui parlem?
Bon dia tingueu.
Digui'm, Gaspar.
Doncs tinc l'orgull de dir Gaspar. Mm. I hi ha persones que parlen d'economia i voldria més que callessin. Mm. Ja ho he dit tot. Ara, Bankia, ahir vaig llegir que ha servit per pagar al Cristiano Ronaldo, perquè un dels amos, el que ha remenat més diners dins de Bankia, ha sigut lo Pérez,
Gaspar,
el president del Madrid.
Val a dir que tenim informacions fidedignes que el Cristiano Ronaldo es va pagar la meitat Caja Madrid i l'altra meitat dels 97 milions d'euros que va costar els va portar la Caixa.
El periòdic, ara, doncs deien que...
Sí, en van aportar una part, però l'altra part és de la Caixa, això tinguem clar.
Que van volgut. I amb una nació que vulguem dir-nos nació, la primera cosa que hem de fer quan s'ha de apretar el cinturó, tots els que viuen de Madrid i les redonalles que van de tota Espanya cap a Madrid, la primera cosa que havien de fer era reduir un 50% els seus ingressos. Llavors podien demanar al poble que s'apretés el cinturó. Però mentre els de dalt no se l'apretin, que callin. Mm-hmm. Perquè el poble estem indignats a tota la raó. I no hi ha dret que hi hagi quatre cares dures que s'ho fotin tota la butxaca. I no vull fotre guerra, però si algú s'entén, que rasqui. Bona tarda.
Bona
nit. Adéu.
Gràcies, Gaspar. Digues.
Amb respecte amb això el Cristiano Ronaldo, o sigui, s'han fet coses molt malament i molt mal fetes, però jo, ojalà el problema de Bankia fos perquè ha finançat el Cristiano Ronaldo,
sí,
perquè potser el Cristiano Ronaldo és de les operacions més rentables que han pogut fer.
A l'article de l'Ara només comentar que sí, que hi ha la compra de Cristiano Ronaldo, però que també hi ha el tema de, i llegeixo el subtítol, la principal immobiliària d'Espanya, assenyalant que Bankia s'ha convertit en una de, per no dir la immobiliària, el banc amb més qüestions vinculades a l'immobiliari, després també el tema de la fiança de Jaume Matas, que encara és una xifra més petita comparat amb la qüestió del Cristiano Ronaldo, però també hi és, Terra Mítica i el forat de Banc de València, que també està vinculat a la matriu de Bankia, que respon al nom de, ho tinc aquí, Banco Financiero y de Ahorros, que és el cor, diguéssim, de Bankia.
Jo m'agradaria replicar una mica.
Replica ràpid, que tenim una trucada que s'espera.
Ah, bueno, no, pues que t'ha donat pas a la trucada.
Anem a trucar. Sí. Bon dia, en què parlem?
Hola, soc el Joan.
Digue'm, Joan.
Bueno, estava sentint la vostra xarra. Bueno, el Ramon, evidentment, fa una lectura tècnica. Que no. I aquests dels bancs que han enganyat a la majoria de la gent, perquè aquesta lectura tècnica que fa el Ramon, amb un senyor que se sent allí davant d'un empleat de la Caixa, no l'hi ha fet. I diu, vostè no pateixi, vostè no sé què, i normalment gent gran. Gent gran que, bueno, hauran de pujar el dia de Tots Sants a buscar els calés, molts. Hauran de pujar el dia de Tots Sants, pujar aquí i dir, escolti, estic mort, vinc a buscar els calés. Vale? I aquí què en fem d'això? I la lectura és perfecta, és tècnica, claro, que s'espavilin, si tu deixes calés al mercat i no te'ls compren i no te'ls venen, però quan un senyor d'aquests que fa l'estalvi, que guarda dos duros, que no menja, que es compra el cotxe més d'allòs i no sé què, aquest que li hem de dir? Que hem de dir a les banques, a les caixes? Jo més tinc una paraula, una colla de lladres. La Bankia, la Caixa, aquestes, tot és una colla de lladres, una colla que... De guante blanco, això sí, és evident. Claro, tu vés a robar un enciam i sortiràs per tot el poble que ell ha robat un enciam a la botiga de fulano de tal. Te roben milions de pessetes, d'euros, i aquí no passa res. No passa absolutament res. Ramon, jo ja entenc que tu, científicament, doncs has estat on has estat i ho sàpigues tècnicament, però la gent que va a una oficina vol saber allò que et diuen, te dono una pesseta i te donaré una i deu. I això entenen la gent. El de més no ho entenen, el totxo. Molta gent gran d'aquest, el totxo, no saben ni el que és el totxo. I què en fem d'això? D'acord?
Vale.
Molt bé.
Vinga, adéu.
Adéu, Joan.
Adéu, Joan. El Joan feia referència a l'anàlisi que han fet. Ell parlava de la vessant tècnica i ens preguntava, doncs, que respecte a algunes actuacions bancàries que han fet els bancs, jo entenc que feia referència en tot l'assumpte de les preferents. I a mi també trobo interessant aquesta vessant de... Sí, estem parlant del tot el que ha passat, però quina incidència té a nivell social? Perquè a la gent no li preguntis de BFAs, no li preguntis de totxos i dels bancs convertits en immobiliària, sinó els meus estalvis i què està passant. Creu que s'està explicant bé
no, però
què està passant i les conseqüències que té el que està passant?
És que aquí s'està embrejant un munt de coses. O sigui, el que ha dit la Joana amb aquest aspecte, que suposo que feia al·lusió a les participacions preferents, doncs aquí és un més a més sumat. No? Entenc jo que és una mala praxis o suposada mala praxis de col·locar un producte financer a un estalviador sense preocupar-se de que l'estalviador coneixi ben bé quin producte està adquirint. I punto.
El grau de risc.
No,
sobretot.
Bueno, el risc,
sobretot.
O sigui... O
més que el grau de risc...
D'alienació de la seva propietat.
La majoria de la gent no sabia que estava comprant un producte cotitzat a borsa.
No, perdona, no era un producte cotitzat a borsa. Precisament, o sigui, el que ha fet saltar tot això de les participacions preferents és que la Comissió Nacional del Mercat de Valors
va obligar
que aquests productes cotitzessin en borsa.
No, a veure, l'entitat financera tenia aquests productes cotitzats a borsa. El que passa és que, com que si algun venia estaven de seguit comprats, no hi havia problema. Fins que hi ha hagut gent que els ha volgut vendre, és a dir, volgut recuperar els diners, i no hi havia qui comprés, però ja estaven cotitzats a bolsa. Ja estaven. Llegeix els papers que signaves.
La lletra petita que ha fet.
Per definició de participació.
I ara l'han obligat a que, si tu entres a internet, veuràs la cotització dels diners que tu tens.
O sigui, per definició de participació preferent, independentment de que tinguis tu raó o la tingui jo de si cotitzava o no cotitzava, era, o sigui, jo adquiré, formo a part, o entro a formar part de ser propietari, en aquest cas de la Caixa, jo que no sabia que era propietari, és un participant preferent, era propietari de la Caixa.
Sí.
I a canvi d'estar calladet i no decidir res dels teus beneficis, ja m'emportaré més quantitat que un altre que sí que pot dir res. I em comprometo a no voler rescatar mai aquests diners. Això de preferent, o sigui, tenia certa preferència. Què passava? Que, vull dir, la gent també, vull dir, hem d'assumir cadascú el nostre grau de responsabilitat, i com que era un producte que ves que si tu posaves 1.000 i cada any n'anaves traient 100, dic, oi, en 10 anys jo continuo tenint 1.000 i això que me dona 100 cada any, doncs és un gran xollo, no? I tothom anava darrere les participacions preferents, perquè era un producte molt rendible. Al moment en què sigui perquè l'oferta i la demanda va canviar, o sigui perquè la Comissió del Mercat de Valors va obligar a cotitzar això, doncs va haver una baixada de preu. Val? I aquí doncs, la gent se'n va adonar que allò que sabia que valia 1.000 i que fins ara s'havia pogut treure per 1.000 i li havia anat donant 100 cada any, resulta que ara no ho podia fer. I si ho volia treure, havia de pagar-ho per 300, perquè al darrere, com que és propietari d'una entitat financera, l'entitat financera té els dits enganxats amb el toig o què des, pues realment el valor ha baixat molt.
Jo veig
que això és una mica el que volia dir. A veure, el tema és, si aquesta crisi, jo penso que avui tots hem de reconèixer que som més pobres que al principi d'aquesta crisi, el gran tema pendent que queda, i per això es parla tant dels bancs basura, és que els bancs també han de fer l'exercici per dir que també són una mica més pobres, amb els riscos que això suposa, que se'ns tirin a sobre Europa, o el banc europeu, o el tal. Però és evident, si tots som més pobres avui, evidentment la banca també ho és, ni que sigui per una valoració, per haver invertit massa en totxos, etc. Aquest és el tema pendent que queda. Que hi ha alguns analistes tipus Salamartín que diuen, escolta, és la gran tormenta que necessitem, no es recuperarà la confiança fins que no peti això i d'una forma o altra es torni a recuperar, doncs, la confiança, de dir, partim des de 3, menys 3 o menys 8, però d'alguna manera això ha de passar, perquè fixeu-se que moltes entitats bancàries han continuat dades, allò que veiem a vegades a la premsa i el d'allò, continuen donant dades de què han guanyat, que no han guanyat, etc. I potser el que caldrà dir, el dir, vostè té a milions d'immobles, que molt bé que vostè el tingui a mi.
Que els valori a tal i això no està clar que val a tal.
Ara, a mi particularment que m'espanta del que es va aprovar ahir, que les provisions que obliguen a fer els bancs no ho fan per el que ha passat, sinó que el ministre de Guindos el que està fent és una previsió de les contingències que ens vindran els dos últims trimestres, que diuen que serà la fase més aguda de la nostra recessió. O sigui, s'està obligant a provisionar davant d'una possibilitat altíssima de contingències amb promotors, constructors, pisos, etc, etc. Per tant, el que ens estan anunciant és que aquests trimestres que venim no seran gaire bons.
Però perquè el van posar aquest senyor de ministre d'Economia,
no sé,
i van permetre que li posessin i tots estan contents. I aquest altre que milions i milions li han donat ara que s'ha retirat, no, i tots estan contents. Vull dir,
la qüestió és no...
La
és
gent
no...
que som de peu i que no hi entenem, que per això callo i escolto, perquè el que dic són disbarats, però fins que no estiguin a la presó i hagin tornat tots els calés que han pres... Penseu que no sé si en sortirem d'aquest forat negre.
Aquí ningú ha pres
anem
diners.
Anem tapant, eh? Com que no ha pres diners ningú?
Ningú ha pres diners, dona.
Vinga, home, vinga. I ho anem permetent, ni encara els estan fotent, que és el pitjor.
Jo el que veig...
Els estan fotent encara.
Jo el que veig
tu creus
és...
que s'ha de pagar en aquell home 600 no sé quants milions aquest que...
Bueno, és un altre problema, eh?
Per la mort de Déu, vull dir, per la mort de Déu. Vull dir, estem en un món que estem grillats o no toquem pilota. Ens hem de quadrar i això no ho fem perquè doncs, jo estic escoltant i doncs, ho trobem tot tan natural i el monetari, si puja, si baixa... Vull dir,
no, està clar
estic
que,
desvariant, o sigui, ja ho sé,
no,
però...
No, al contrari, està però, molt bé, perquè molts cops ens perdem amb les xifres i amb les quantitats i realment perdem el sentit comú de les coses, no? Perquè realment en Bankia, no ho he dit abans, però lligo amb el que està passant, és que realment s'estan esgotant totes les possibilitats estúpides de mirar de salvar l'assumpte.
I una coseta m'he deixat. Si tens una rajola que belluga a casa, fot els quartos sota la rajola, que serà de l'única manera que els tindràs.
No, però
O sigui que això està claríssim.
Bankia,
els quartos sota la rajola i que els donin pel sac, i si hem d'anar a la ventanilla a pagar el llum i la ventanilla a pagar el telèfon, anem a la ventanilla i que els donin pel sac a tots.
Tenim una trucada. Bon dia, en què parlem?
Hola, bones tardes. Soc la Virgínia del carrer de Dalt. Dic, bueno, estic escoltant la ràdio, no? I, escolta, traieu aquesta conversa que porteu. Soc una dona ja una mica gran i creieu-me que n'estem fins a la coronilla. diaris, ràdios, i quan no és una cosa o l'altra, polítiques i merdes, deixem una. Treballem tots i anem tots a una. Però jo sí que volia dir, i principalment a la Rosa, que s'ha parlat del vi, s'ha parlat de tot, però de la cuina no n'heu parlat, eh?
Sí, que n'han parlat de la cuina.
Oh, jo he dit que hi havia bastanta
gent.
Ha parlat de la cuina, molt bé.
Jo he dit que hi havia bastanta gent. És
que sí, Rosa?
Sí.
Bueno, els que van participar, mos podem felicitar tots, eh?
Sí.
Sempre de guanyar, sempre algú de perdre. Però jo em penso que han guanyat tots. Només de participar ja han guanyat.
Home, clar,
mireu si em dono propaganda avui, eh?
Sí, sí.
I bueno, escolta, l'hora bona, que l'any que ve hi puguem tornar, eh?
I tant que sí.
I llavors també vull felicitar el Jordi Puigeu, perquè, escolta, ha sigut una fira de veritat, maca. El castell és molt maco, perquè és maco. Los pobles, maquíssim. Però penseu que pel carrer de dalt no hi havia tantíssima de gent com l'any passat, que només voltaven perduts i voltaven. Però aquest any han passat molta gent pel casc antic de Falset. També vull que ho sapigueu. D'acord?
Bueno, doncs
bones tardes i endavant.
Adéu, Virginia.
Ja li farem arribar les felicitacions al Jordi Puigeu, que algunes vegades diu que ens escolta. No sé si avui serà el cas, si no, doncs ja li farem arribar. Ens havíem quedat... Bueno, els banquers havien quedat en bastanta mala posició, els banquers, els diners sota la rajola, i a nivell social, doncs, cert malestar, moltes preguntes, algunes sense resposta, la gent que ben bé no entén què està passant.
Desconfiança. A veure, tot el que ha portat aquesta crisi continua generant problemes és la desconfiança.
Accentuada, si em permets, per la sensació provocada pels mitjans de comunicació, que només parlen de la sensació de crisi absoluta. No hi ha ni mitja notícia bona que surti. Potser no hi és, però és un bombardeig de totes les negatives, el qual no contribueix a donar confiança,
Ramon,
tot el contrari.
Ramon, la bona notícia no acostuma a ser notícia.
Bueno. La desconfiança fins a l'extrem de que les autoritats europees obliguen a Espanya a que nomeni nous experts independents per valorar les coses. Jo diria que aquí això haurien de fer-ho mirar, eh?
Si els experts han de ser els de Deloitte, que surten avui dient fa 6 mesos que ja ho vaig dir, són uns experts de poc fiar.
No, però també...
Si us sembla, tornem després als experts, tenim una trucada. Bon dia, en què parlem?
Hola, bon dia, sóc la Maria Carme.
Digue'm, Maria Carme.
Mira, us voldria preguntar, que potser vosaltres ho sabreu, com és que el concert de primavera se fa al poliesportiu i no a l'artesana?
Vale, agafem aquesta pregunta i mirem si la podem respondre. M'han apuntat algo des del control tècnic, però a veure si m'ho poden verificar, d'acord?
Molt bé, gràcies, adéu-siau.
Adéu, Maria. Bueno, m'han apuntat des del control tècnic que aquest any el concert de primavera no es fa a l'artesana, sinó que es fa al poliesportiu per una qüestió d'obres en aquest equipament, exacte. Es torna a un dels llocs mítics, diria jo, dels concerts de primavera. Veurem com va i esperem haver respost la pregunta de la Mari Carme.
Podria lligar el que deia la Rosa, que era molt important, amb el que deia el Ramon. Molt important. Si ho podem. Sí, no, és veritat, perquè, o sigui... La Rosa deia que se deixa de banda una mica el sentit comú, i és cert, no? I d'altra banda, també voldria dir que jo tinc plena confiança amb els mercats. Amb els mercats, o sigui, sí, o sigui...
Si funcionen com a mercat, funcionen d'una manera...
Els mercats avui en dia tenen una independència i una involucració que...
No,
sí, la veritat...
no estic d'acord amb això, si vols ho discutirem acabat, però jo no estic d'acord en que siguin... Si són mercats, és a dir, absolutament... independents de compraventa, sí. Avui els mercats estan bastant trufats.
Però no, els mercats que al final qui opera els mercats són qui en compra i qui ven.
Sí.
I qui es juga els seus diners o els diners d'algú que és responsable.
Sí. O algú que difon rumors perquè aquesta acció pugi o baixi i jo me'n beneficiï. I aquests rumors són els teòricament catalogadors independents.
No, però, per tant,
és tot molt complicat.
En contra d'això, els rumors, primera, la normativa del mercat ja mira de penalitzar i castigar aquests rumors. Segona, tot mercat financer té un recolzament amb una economia real. més, no? Més sofisticat o menys, però al darrere sempre hi veu una economia, sigui totxo, sigui Bankia, sigui Argentària, sigui el que sigui, o sigui telefònica, o sigui, hi ha algo real. Si això és real, és opac i trontolla, presta a que l'altre pugui fer rumors. Si fos clar i transparent, no hi hauria rumor que valgués. Val? Llavors, els mercats hi van, i acostumen a operar, i avui en dia amb les tecnologies tot el món està fixat amb tots els productes perquè la gent busquen la millor rentabilitat. I però realment...
Però la rentabilitat és comprar i vendre, no és treure uns interessos.
No, bueno, no, és especulació pura. Especulació pura.
Vale.
Sí.
Un toc de campana en aquest fantàstic combat que avui tenim a l'estudi de Radio Falset. En una banda tenim el Ramon Aleu, l'altra tenim el Pelejà, el Mr. Melrin Calvo, que s'ho mira i va escoltant, la Rosa i jo, que estem en expectativa, i tenim una persona al telèfon. Bon dia, amb
bon
qui
dia.
Parlem?
Bon dia, Armand.
Que content estic.
Armand, digui'm.
Hola, bones. Primera,
Armand, digui'm.
Respondre en aquesta americar-me que ha trucat fa moment és que estan fent obres a l'Artesana i suposo que això és el motiu.
D'acord.
De que no es faci el concert de primavera a l'Artesana.
Diguem.
I una segona cosa és referent a que aquesta setmana vinent des de l'AMPA i el col·lectiu de professors de l'Antoni Vilanova pues s'inicien un seguit de dimecres, perquè suposo que això durarà tot el mes de maig, en què es fan unes concentracions al sortir de l'escola a les 5:15. El primer dia segurament es llegirà un manifest fet pels professors i en el suport de l'AMPA, pues per tot el tema de retallades en educació pues que s'estan duent a terme des de la Generalitat de Catalunya fins al govern central. Només apuntar això pues, per fer la publicitat, pues, perquè la gent estigui assabentada. I una cosa important, la gent que vingui amb samarreta groga, que és una mica el color reivindicatiu d'aquesta qüestió.
Molt bé, molt bé.
Armand, ja que és una qüestió important i que afecta la nostra comarca, jo t'emplaço que el proper dissabte tu i algú més de l'AMPA, i ja intentarem posar-nos en contacte amb la direcció de l'Antoni Vilanova per tal de que vingueu aquí a la tertúlia i puguem posar damunt de la taula els arguments que dimecres es posareu i sobretot de quina afectació estan tenint aquestes retallades a la nostra comarca, et sembla?
D'acord.
Doncs, repeteixo, t'emplaço la setmana vinent. Gràcies, Armand.
Vinga, adéu, bon dia.
Un dels efectes de la crisi, les retallades, la setmana que ve aquí a l'hora de Bremuprong. Encara ens queden 7 minuts i estàvem vivint un apassionant combat entre els mercats.
A veure, només per deixar-ho clar, jo estic absolutament d'acord amb la necessitat dels mercats. És el que ha de regular. Si no hi ha mercat, no hi ha res. El que tinc la sensació, vaja, no la sensació, la certesa, és que avui els mercats han aconseguit tanta independència que hi ha una malformació i mal funcionament dels mercats, sobretot dels mercats financers.
Jo ho enfocaria diferent, jo, això, i acabo. O sigui, necessitaria molt més temps per justificar la importància i la...
Jo també els emplaço a una futura tertúlia, perquè això dels mercats dona molt que parlar i hi ha alguns subtemes molt, molt importants. O sigui, que abans que s'acabi la temporada, al juny, ja els dic que ens tornarem a trobar els 5 i ens centrarem en aquesta qüestió perquè és molt important i jo trobo que bona part de la societat no acaba d'entendre ben bé com funcionen els mercats o com operen i potser seria qüestió de posar-ho damunt de la taula i conèixer bé els actors d'aquesta problemàtica i situar-la.
No, i només per acabar...
L'última cosa, perquè penso... hi ha una altra trucada que es torna a esperar.
L'error greu no està amb la llibertat dels mercats, l'error greu està amb la dependència dels estats amb els mercats i dels governs, i de que no se sàpigui realment inspirar aquesta confiança als mercats.
Vale. I tornarem. Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia, sóc Josep Maria Benet.
Digui'm, senyor Benet.
I, bueno, abans de començar la tertúlia, dit la xarxa esportiva, dit, doncs, que el dia que demà al pavelló feia un partit de futbol, del futbol Sala Pradell i el... el Forge. I, clar, aquesta notícia, clar, això s'ha suspès perquè el concert de primavera jugarà el dijous a les 9 de la nit, aquest partit.
Dijous vinent.
Dijous vinent a les 9 de la nit.
Vale. És el Pradell Flix.
Ah, no, Pradell Alforge.
Pradell Alforge.
Vale.
D'acord, doncs.
Una altra cosa.
Digui'm.
Estava allà dalt al pavelló quan van presentar els de la banda per ensejar i tot això. Mm. I vaig quedar parat, doncs, de veure gent tan... Sí, que no coneixia i tal i qual de la banda.
Mm.
I esclar, m'he enterat, doncs, que esclar, vull dir, hi ha poca gent i que no hi ha gaire afició i tal i qual. I esclar, jo el que voldria és que el jovent, nois i noies que van a la banda, doncs, que s'ho prenguessin ben en sèrio i que, en fi, que no deixessin assajar i que els pares, doncs, controlessin que això es fa, que van assajar, més bé anar amb altres coses i que visca la coral i visca la banda.
Gràcies, Josep Maria. Gràcies per les dues informacions que ja donarem abans de tancar aquesta tertúlia, que ens queden pocs minuts, poc menys de 4 abans que arribi la gent dels 100 anys fent vi. Al final, si haguéssim, si a mi avui em diguessin fes un resum de la tertúlia, tindria molta, molta, molta fenya.
Jo encara més. Jo encara més que tu.
A mi em sap greu, doncs.
Enric.
A veure, jo només una cosa per puntualitzar-ho, a veure. Els mercats i això que en diuen els poders financiers és molt important, però la realitat, que és el que nosaltres notem a peu de carrer, és que estem en recessió econòmica. I la causa que estem en recessió econòmica és perquè no es recupera el consum intern. Amb una paraula, que no ens gastem el que ens gastàvem amb normalitat, en una època de normalitat, i això està provocant un efecte cadena causat, doncs, per manca de feina, per desocupació, per incertesa, per no sé què, per no sé què. Però la realitat és que tot ve provocat perquè ha caigut el consum. I per això estem en recessió econòmica. Els poders globals financers és molt important. Tots sabem com va començar aquesta crisi. La van començar una sèrie d'agències de catalogació. Ja està.
Sembla que tenim l'última trucada, ja us ho dic ara, d'aquesta tertúlia d'avui. Bon dia, en què parlem?
Hola, sóc el Joan.
Una altra vegada, Joan?
Sí.
Digue'm.
Adolfo, em fots nerviós, claro. Em fots nerviós, claro. Ets un paio del poble, ets un paio com tu, com jo, com els que tens aquí al costat. No defensis el negoci. Defensa l'honestitat. Defensa l'honestitat, xato. Vull dir, no vagis amb un post, et diguen sí i després és blanc i et diuen no, que això és el mercat. Escolta, si jo tingués carrera i màsters i hòsties, és que seria perfecte, vull dir, no m'enganyaria, no aniria al banc, faria el que fa la Rosa davall de la rajola, m'entens? De festa de l'honestitat.
No,
a mi em sembla molt bé, vull dir, que tu... Que no, perquè els bancs, el mercat... Escolta, quan una persona va al banc i li diuen, escolti, senyor fulano de tal, i li diuen de vostè, perquè és una persona que a la millor li porta 30 anys el paio que està sentat detrás, no fotem. Hòstia, Alfonso... Que la vida és així crua, estupendo, estic d'acord amb tu, la vida és crua, però no enganyes els quatre tontos, perquè els rics no els enganyes. Aquests tenen paraïsos fiscals, allò, puestos d'aquests que fiquen calés, no, ara no sé, ara no em ve el cap, és que me fots nerviós, vull dir, allò que tenen, bueno, com se diu ara, amb algú d'aquí ho sabrà, allò que fan...
Participacions preferents.
No, allò que fan...
Em deixo una...
Hòstia, com ho dius ara? Ara no em ve, Jordi, ara no em ve. M'entens? Vull dir, escolta, parla de la gent corrent i comú. Sí. Vosaltres ja s'espavilen. En què no els han agafat?
No,
en què no els han agafat? Qui n'ha agafat? Els tontos.
Ni els agafaran.
Exacte, Rosa, ni els agafaran. M'entens? Ho fan fundacions i amaguen els calés. Això, fundacions. Amaguen els calés aquí, no sé què, que d'on tant... Defens el pobre. No defenguis el ric. El ric està prou defens.
Jo...
Vale, Alfonso? Ai, sí. Adolfo?
Ràpidament, perquè estem a punt de trepitjar el nostre temps.
No, jo només dir que... Potser no m'he explicat prou bé, ja he dit que necessitaria molt més temps per a poder explicar com funcionen bé els mercats i realment, o sigui, els mercats són una cosa, són un miratge de la realitat, val? I ens han de servir per a ser-nos útils. I després el que he dit és que lamentava molt que realment els estats i els governs i tot estiguin tant en mans dels mercats, val? Perquè realment el que deia la Rosa és el més important de tot.
Val? Repeteixo, insto al Ramon Aleu, a l'Enric Calvo, a la Dolç Pellejà i a la Rosa que ens tornem a trobar abans que s'acabi aquesta temporada i ens centrem exclusivament en el tema dels mercats. Què són i com ens afecten? El Ramon diu que no. Bueno, doncs ja en parlarem, Ramon, no preocupis. També agraïm molt al Gaspar, a la Mari Carmel, Joan, a la Virgínia, al Josep Maria i a l'Armand per haver trucat i haver enriquit aquesta tertúlia que avui se'ns ha quedat curta.
I tant, i tant.
Coses que passen.
I que han trucat, que va molt bé això, sí, que truquin.
És el sentit d'aquest espai la setmana que ve i tornarem, gràcies al Víctor Bobis, que ha estat al control tècnic aguantant la llau de trucades i fent gala de la seva professionalitat. La setmana que ve, més i millor. Adéu.